L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Les 11 i 22 minuts, seguim en directe al magazín de L'Hora Móra d'Ebre. I aquesta setmana hem tingut novetats pel que fa en aquest projecte de l'APFI, el tren turístic Locas Pollino que aduni la Ribera d'Ebre amb la Costa Daurada. Tenim novetats i hem dit, truquem al Jordi Sasprugas, que vingui a la ràdio i ens les expliqui de primera mà. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia, Adriana.
Els que no el coneixeu, és el president de l'Associació de la Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova, que a nosaltres ens agrada anar informant d'aquest projecte del tren turístic, que ara ho dèiem amb l'Andreu. Ja el tenim quasi a entrar a vies, eh?
Ja està a punt de sortir, quasi, eh?
Que bé, que bé. Bueno, anem a fer una mica de memòria als nostres oients. Ahir ho explicàvem als serveis informatius i és que va haver aquesta reunió davant d'institucions de casa nostra, no només de Tarragona, sinó també de l'Aragó aquest dimarts a Móra Nova, per conèixer aquest projecte, perquè calen molts diners, concretament 1.600.000 euros.
1.300.000 seria el que ja hem fet.
El que ja porteu.
Ah, exacte.
Vale, i encara falta 1.300.000 euros.
Ah, exactament.
Llavors, explica'ns una mica quin era l'objectiu d'aquesta reunió que es va fer el dimarts a Móra Nova, Jordi.
Doncs bé, l'objectiu era intentar establir un calendari i una data de sortida del tren, com qui diu. Com sabeu, fins ara la Fundació porta treballant els darrers 15 anys en aquest projecte que és molt ambiciós, però mai ens hem establert un calendari definitiu, en tant i en quant s'entén que fan falta diners i fan falta recursos, i evidentment al no tenir-los i anar-los aconseguint miqueta a miqueta, doncs el procés es pot allargar més o menys depenent de la disponibilitat d'aquests recursos, no? Ara creiem doncs que passat l'equador una mica de poder aconseguir aquest projecte que es culmini, vam pensar, juntament amb l'Ajuntament de Móra la Nova, de dir, home, doncs anem a fer un passet més, intentem marcar una data al calendari i fem una aposta una miqueta agosarada d'involucrar més administracions, més ajuntaments en aquest cas, i la idea va ser doncs congregar-los tots a Móra la Nova el darrer dimarts. Van venir 28 ajuntaments entre, podríem dir que l'àmbit territorial va ser des de Tarragona, que és des d'on ha de partir aquest tren turístic, fins a Casp, al Baix Aragó, i doncs 28 municipis van participar en la posada en escena de com ha de ser aquest projecte. Se'ls va explicar en tots els ets i uts, com funciona Europa, totes les coses que hem anat fent i què és el que volem fer amb el tren turístic, no? A part dels ajuntaments, doncs vam tenir la participació de 4 consells comarcals, que és el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, per començar, evidentment, no? com a líder
casa.
També. Exacte, només faltaria. El Priorat, el Baix Camp i Bajo Aragón-Caspe, la comarca del Baix Aragó, que és la nostra comarca veïna aragonesa. A part de la Diputació, també vam tenir un aspecte important amb la participació del Port de Tarragona. Han fet unes gestions que han sigut fructíferes de moment, fa poquet que les hem iniciat, i el Port de Tarragona té un interès específic en captar turisme de creuers del Mediterrà. És un port que de moment bàsicament s'ha dedicat al transport de mercaderies, i aquesta aposta que fan pel turisme també a través dels creuers, doncs la volen tirar endavant. I han vist en el tren turístic una bona oportunitat per que sigui un atractiu turístic perquè ells captin també aquest turisme creuerista, que per nosaltres ens aniria de fàbula.
Genial,
poder portar
sí,
tota
sí.
aquesta gent. I bé, doncs també el Col·legi d'Enginyers, la Cambra de Comerç, que formen part del Patronat, entre d'altres actors, doncs van participar aquest dimarts passat en conèixer de primera mà què és aquest projecte i a on vol arribar. L'aposta, una mica, la proposta que es fa és... tenim quantificat aquest 1.300.000 darrer que ens quedaria perquè el tren funcionés, i hem fet una proposta d'executar-lo en 3 anys. El calendari seria el 2019. Llavors, la idea seria poder-nos presentar també una vegada més, i hem tingut en el passat alguns fons europeus, doncs ara, enguany, tornen a sortir uns fons FEDER. La intenció seria tornar-nos-hi a presentar. Els fons FEDER podrien, o de fet, cofinancen el 50% de la inversió.
Que aniria molt bé.
I a partir d'aquí el que cal és el consens de les administracions una mica que ens hem reunit per cofinançar l'altre 50%. De moment, podem dir que hi ha 4 municipis que han mostrat voluntat i fins i tot han posat xifra en aquest suport, que és Móra la Nova, que hi vol apostar 200.000 euros. Tenim Ascó, que n'hi vol apostar 100.000. Tenim Flix, que n'hi posaria 100.000 més, i tindríem Riba-roja d'Ebre amb 50.000. Per tant, ja tenim 450.000 euros amb el pot de sortida, que diríem, no?
Molt bé, molt bé.
Llavors, doncs, hauríem d'anar acabant de completar la resta.
Com es completaria?
Com es completaria? Bé, doncs, hem fet unes propostes a tots aquells municipis petits, perquè entenem que no han d'espantar les xifres grans. I hem de... Aquest projecte, que és un projecte transversal en el territori, que encara que sigui iniciat des de Móra la Nova, des de la Ribera d'Ebre, doncs el dia que funcioni beneficiarà a tota la línia ferroviària i per tant, a tots els pobles que n'estan al costat. Llavors, hem cregut que les xifres no espantin i hem de donar la possibilitat de participar-hi. El que s'ha fet és, a tots aquests poblets, més petits, més grans, que han participat, se'ls ha proposat una fórmula que és de que posin una quantitat bastant petita de diners. Estem parlant que els municipis que no arriben a 1.000 habitants se'ls demanen 6.000 euros en 3 anys, que és una quantitat francament assumible. No? Mm. Perquè com a mínim, dic, si poguessin sumar, esperant que sumant moltes petites quantitats arribéssim a la xifra total, que, com bé deies, doncs és aquest 1.300.000, encara que també hem de comentar que pel fet de que els fons FEDER, en la convocatòria que està a punt de sortir, que és aquesta que ens volem presentar, requereixen d'un projecte inicial superior en diners. O sigui, de fet, ens hem de presentar un projecte de 2.400.000.
Això com ho farem?
Bueno, llavors això és una mica... El
problema, no?
Exacte, no? Llavors, el tren turístic perquè funcioni amb la meitat n'hi ha prou, però no seria suficient aquest projecte per començar, no? Llavors el que hem fet és una altra oferta, diguéssim, ho llancem des de la Fundació, que és tots aquells municipis que participin en el projecte del tren, aportant-hi una quantitat, tinguin l'oportunitat també de presentar oferta complementària. Vol dir que d'aquest 1.300.000, que és el que costa el tren, fins als 2.400.000, que és el que hem de presentar, que en resta 1.100.000, d'aquest 1.100.000 també en cofinançaria el 50% al FEDER, i l'altre 50%, al voltant del 500.000 i una mica més, que fossin actuacions complementàries que faci cada municipi, per exemple, arranjant rutes turístiques en el seu
turístic.
Poble. Exacte. En l'àmbit turístic, però, serien projectes municipals, per entendre'ns.
I que després puguin vincular amb l'oferta del tren.
Exactament. Llavors, per conformar un pack. I d'aquesta manera, doncs, podem també arrossegar algun ajuntament que té algun projecte al calaix perquè li falta finançament, que d'altra manera no podria aconseguir presentant-s'hi directament al FEDER, perquè el FEDER, també, a part de demanar aquesta quantitat de diners mínima, té un altre requisit que ens posa fora de tota la comarca d'aquesta possibilitat, que és que només el podran demanar municipis de més de 20.000 habitants. Llavors, doncs, això exclouria pràcticament a tot el territori de les nostres comarques. I si els municipis se sumen a la nostra iniciativa, tindran la possibilitat de cofinançar-se algun d'aquests projectes turístics que tinguin en el calaix.
Doncs ara se'ls ha de convèncer, Jordi.
I hem posat tot l'èmfasi, hem posat totes les ganes. Jo crec que el dimarts el que es va percebre era positivisme. El dimecres mateix ja vaig rebre la trucada doncs, de 3 municipis més, de Casp en concret, Riudecanyes, Garcia, que volen tirar endavant projectes ja puntuals, de dir, podem arreglar l'estació perquè està en molt mal estat, i això també ens ajudaria, no només en el tren turístic, sinó en els nostres vilatans que puguin utilitzar el tren dignament, no? I que desgraciadament, últimament, també el tren és notícia per la falta de manteniment, no?
Això t'anava a preguntar, eh? Què hi som? Actualitat, a més, aquests dies, 2 descarrilaments que hem tingut amb cosa d'un mes, i en la mateixa zona, més o menys, de mercaderies. Com ho veus tu, això,
sí,
Jordi?
Home, doncs això, per les causes del descarrilament és complex determinar-les, encara que, bueno, tenim cada un té les seves hipòtesis més o menys formades, però el que sí que es fa palès és un aspecte que és la desinversió que té l'Estat, el govern central, enfront a la infraestructura ferroviària.
I amb el personal, també, que la manté.
El personal, sí, també, evidentment, doncs és aquella política de retallades, no?, que això afecta, finalment, doncs, a l'usuari, perquè que descarrilament descarrili un tren, en principi, a banda de que han tingut la línia en ambdós accidents, doncs, pràcticament una setmana tancada, i han hagut de suportar els usuaris transbords per carretera, això després té una derivada al llarg del temps. Per exemple, en l'últim descarrilament, doncs s'ha produït entre el tram entre Garcia i Escó, doncs els trens només poden anar a 30 km per hora perquè l'havia quedat malmesa a conseqüència del descarrilament, i Adif no té intenció d'arranjar-ho al curt plaç. Llavors, què pot passar? Doncs que se'ns perllongui aquesta situació de que els trens poden acumular retards de 5-10 minuts o fins i tot per altres llocs que succeeix habitualment i que potser no són notícia. Doncs la línia ja és habitual que els trens acumulin retards per incidències que es perllonguen el temps i que Adif no soluciona per falta d'inversió, no?
Bé, tornem al tren turístic i segurament que n'haurem de parlar malauradament més vegades d'aquesta línia de l'R15, que és la que ens afecta a nosaltres. 20.000 passatgers a l'any és el càlcul per a que sigui viable.
Sí. N'hem parlat altres vegades, hem mirat com funciona en Europa, això ja ho hem comentat en diverses ocasions. Ens marquem aquests 20.000 usuaris d'entrada, que seria una mica l'oferta que podríem posar. Bueno, l'oferta seria fins a 30.000, podríem donar 30.000 places per any amb el comboi que volem rehabilitar ara. O sigui, de fet, la primera fase, aquesta del 1.300.000, comportaria al final 6 cotxes de viatgers, una locomotora de vapor, la Mikado, una locomotora dièsel que ja tenim rehabilitada, que és la Yeye, més una locomotora elèctrica que recentment també ens han cedit, no? Això seria el que seria aquesta primera fase de tren, i que podria donar la capacitat de fins a 30.000 usuaris any si circulem unes 100 vegades any. Si circuléssim més, donaria més, no? Però que en el futur això és segur que serà ampliable, en tenint en quant als altres països, doncs l'oferta no és d'un tren al dia.
De quan és, més o menys?
Depenent, però en trobem un ventall important. Pensem que els trens mitjans, per entendre les explotacions turístiques europees, parlo perquè dic que aquí no en tenim, es mouen entre els 50 i els 500.000. Vull dir que començar amb 20.000, doncs, és una cosa molt modesteta. I a més, altres vegades ja ho hem dit, nosaltres tenim una cosa positivíssima, que és que el turisme ja el tenim a la costa, i en aquests trens turístics europeus precisament un dels problemes que tenen és captar el turisme que no tenen.
I llavors, quants viatges es farien a la setmana? Com funcionaria?
Bé, doncs la idea que tenim és que el tren pogués funcionar entre els mesos de juny i setembre, un tren cada dia, en cada direcció. Per tant, el tren ve, fa el sentit ascendent des de Tarragona a Casp al matí i torna per la tarda. Això intensivament des del juny al setembre, i la resta de l'any pogués funcionar en caps de setmana.
Hi hauria més freqüència al cap de setmana, imagino, potser.
En cap de setmana, en principi, amb els vehicles que tenim, només podríem donar aquesta de freqüència.
Ah,
llavors, això...
Clar, perquè això imagino que s'ha de demanar un permís especial per poder circular per la R15...
Correcte. Bueno, el tema dels permisos no és excessivament complicat, perquè un cop l'obtens, si cada dia repeteixes el mateix horari, és repetir, no has de demanar un permís cada dia. El tema de tenir més freqüències ve motivat amb la necessitat de tenir més vehicles. O sigui, segurament pel trajecte, que és suficientment llarg des de Tarragona a Casp, la duració podria ser de 2 hores i mitja perfectament. Esclar, tampoc podem posar un tren a les 6 del matí perquè turísticament no té cap atractiu.
No, no té viabilitat.
Correcte. Llavors... oferir més franges horàries durant el dia implicaria tenir un segon comboi operatiu perquè funcionessin simultàniament amb aquest primer, que ja el tenim previst, vull dir que això en segones ocasions, en segones fases, això està més que previst.
Home, si seguim en aquest ritme, perquè ara també, ara ho explicaves i també li vas comentar l'altre dia a l'Andreu a la roda de premsa, arribaran 4 combois més de passatgers.
Correcte.
Arriba aquesta locomotora Alstom.
Correcte.
També,
sí.
I tot això doncs va sumant
capacitat, ens va sumant feina també a l'associació per poder-la...
Déu-n'hi-do,
perquè desgraciadament ens arriben en estat que no estan en estat de funcionar i requereixen doncs una rehabilitació, però que segurament els tractarem amb la mateixa passió i carinyo que els hem tractat les màquines que hem tingut fins ara, no?
Esteu pensant en parlant de rehabilitar-vos amb un nou pla d'ocupació, demanar-ne
sí, sí.
A la Diputació?
Sempre pensem en plans d'ocupació, sempre pensem en qualsevol tipus de suport, via SOC, via... De fet, ara mateix tenim un pla d'ocupació d'una sola persona, és reduïdet aquest pla d'ocupació, però cada cop que surt una convocatòria de plans d'ocupació, sigui a nivell comarcal, sigui a nivell directament de la Generalitat, nosaltres estem allà per poder demanar-los i això és el que ens ajuda a poder tirar endavant. Ara, en aquest moment, estem amb aquesta persona, més una altra que tenim contractada, el que estem fent és obres d'adequació de la cotxera del tren turístic, li estem fent una adaptació perquè sigui un taller homologat, perquè a l'hora que el tren funcioni ens requereixen el Ministeri de Foment que el taller estigui homologat. Mm. Llavors, doncs, estem fent totes aquestes obres necessàries perquè puguem homologar el taller i, per tant, després es puguin homologar els vehicles.
Jordi, avui estic contenta perquè sempre parlàvem i somiàvem, potser, amb aquestes sí. entrevistes, i avui estem parlant de dates, estem parlant del 2019, estem sí. parlant de que si està sumant gent, estem parlant de quan podríem sortir a les vies, no? De número de passatgers, sí. i això ja és una realitat.
Home, jo realitat del tot, permeteu-me la prudència, ojalà, ojalà. Jo crec però que ho tenim
com,
a tocar.
És com s'ha materialitzat el somni.
I tant, i tant. A veure, els 15 anys de treball, clar, el que t'obliguen 15 anys de treball durs i difícils quan topes al principi doncs, amb la incomprensió, amb l'escepticisme, en el millor dels casos, doncs el que fa és que poleixis moltíssim tots els serrells que puguin sortir, els dubtes, i intentes que el projecte sigui el millor de tots, no? I evidentment quan això es desenvolupa evidentment és molt més senzill i els que coneixen ara el projecte de nou, el dimarts ho vèiem, s'entusiasmen perquè diuen, caram, què s'ha fet? Quan veuen i veuen a la cotxera el que s'ha fet, doncs diuen, és possible això, no? I evidentment, doncs esclar, doncs, un té aquella satisfacció de que diu, anem per la bona via, anem pel bon camí i ho tenim a tocar. Si el 2019 no fos possible perquè no hi hagués el finançament, seria el 20 o serà el 21, però de moment jo crec que el 19 jo ho veig perfectament possible.
Doncs estirem llopses ben pendents de qualsevol novetat que hi hagi d'aquest Lucas Polino, amb moltes ganes de pujar i ja he fet aquest primer trajecte que encara hem d'esperar uns anys. Jordi, com sempre ha estat un plaer que ens hagis visitat en directe a la ràdio i qualsevol novetat, micròfons oberts, ja ho saps.
Moltíssimes gràcies, Adriana, i aquí estarem per seguir informant. Moltes gràcies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.